És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 228, el 15è de la 8a temporada. Avui tenim la sort que ens acompanyi en Jordi Adell, doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació i professor en Didàctica i Organització Escolar a la Universitat Jaume I de Castelló. Amb en Jordi Adell parlarem de MOOCs, Massive Open Online Courses, que són, què signifiquen i en quin moment estan. En temps de tertúlia, un tema polèmic i un que ens fa molta il·lusió. Al polèmic, Yahoo ha decidit cobrar i no pagar els autors de les fotografies pujades a Flickr amb llicència Creative Commons.
Si la llicència ho permetia.
El que ens fa il·lusió és parlar de podcasting, que no para de créixer als Estats Units. Un article de la National Public Radio ho comenta amb xifres. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa especialista en administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Si ets una emissora i vols emetre aquest programa setmanal de forma totalment gratuïta, contacta'ns a cultura@mossegalapoma.cat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma de panettone, que arriba al Nadal.
Benvinguts. Amb gluten o sense gluten?
Sense gluten. I a més el panettone deia, no sé què deia l'altre dia a Twitter, no us agrada tant el panettone, capullos? Doncs per què no en compreu tot l'any? És horrorós. Això, benvinguts al programa setmanal on
les
conversem.
Les panses s'enganxen als queixals.
Sí, horrible. I a més aquí tenim coses dolces, millors. Benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic Rubén Gervilla.
Ah, bon dia.
Codirecció i superpostproducció Marc Alier.
Buenas.
Producció, conducció, direcció i qui us parlen, Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles i als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. És un plaer, com sempre, compartir d'hora... aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs,
no em diguis que
estàs
content.
Que encara estic més content que la setmana passada.
Lo flipes,
perquè,
que lo flipes.
Sí, la setmana passada dèiem que a La Vanguardia, a la portada de La Vanguardia Online, se'ls havia colat una notícia...
I saps que ho vaig veure jo en el moment que passava?
Sí, se'ls va colar, però és que ara, aquesta notícia... Que
jo vaig pensar, i no s'haurà equivocat
el Marc. Els han timat, ha entrat a TV3.
Però jo pensava, Marc, que t'havies equivocat tu.
No, però tu la vas veure, la notícia.
Sí, sí,
a veure, bàsicament et donen un braçalet que té un gruix com de un centímetre d'ample i dos mil·límetres de gruix.
La típica
banda
d'aquesta.
Que té un projector. L'única cosa que tenen aquesta gent és un vídeo. Que bàsicament, en teoria, diuen que projecten contra el braç.
Sí, però la forma de projectar era tan nítida que era...
Mirem-nos el vídeo. Perquè si, d'entrada, el primer que fa és, el tio està, hi ha un tio a la banyera, amb tot d'espuma. Llavors el tio treu la mà de l'aigua i el projector funciona perfectament. És a dir, no tens ni que netejar
no hi havia ni escuma a la
ni escuma, que dius. Però la primera hi dius,
si
ja,
fos
impossible.
Pelut com jo, impossible.
Després veus un senyor que, a veure, els braços tenen relleu
però, i pèls,
però és que d'entrada la projecció és perfecta. I a més diu, no, és que aquest projecte per fer-lo només necessitem un milió d'euros. O sigui, un milió d'euros, que a veure, bàsicament un milió d'euros són 10 enginyers un any. O sigui, els senyors, jo què sé, doncs d'Apple per fer l'iPhone, que van necessitar quantitat de gent, quantitat d'anys treballant, amb un pressupost ultramilionari. No, aquests tios foten una cosa que no tindrà problemes de bateria, i més si et fixes, a més els de TV3 tampoc s'han llegit la web d'aquesta gent, perquè diuen, no, perquè això funcioni no necessites l'smartphone. Ni a l'smartphone ni res, ni connector USB, i com el carrer... és absolutament de ciència-ficció. Sí que és veritat que hi ha estudis científics que han utilitzat la pell doncs, com a interfície perquè
i sistemes de projecció
per detectar, perquè la pell és conductora elèctrica, vale? I el tema, diguéssim, de projectar s'ha mirat, però o sigui, aquest projecte és absolutament...
Absurd.
És una xorrada. Hi ha els números, i si demanessin 100 vegades més, m'ho començaria a creure, però amb això simplement és algú que es vol pagar les vacances. Bé, doncs, i pica tothom.
Deixeu-lo anar a Hawaii, home, deixeu-los anar a Hawaii.
Jo també vull anar a Hawaii.
Bé, doncs escolteu,
si... Hem de demanar a TV3 que ens contractin com a assessors i els que triïn aquestes notícies que vinguin a fer el Mossega la Poma.
Clar, perquè estan al nostre nivell.
Sí.
Doncs escolta, si voleu enviar notícies d'aquest caire o de qualsevol altre, aquí una manera de contactar amb nosaltres.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Les esses es poden posar aleatòriament, que on tot vulguis. Funciona, eh? Molt
bé, doncs...
Amb aquestes cunyes, ens dona un rotllo Bailongo.
Sí,
amb l'edició en vídeo serà fantàstic.
Estaven,
ja, tots aquí
estaven pensades per
remenant això. El cul i...
Molt bé, doncs entrem en temps d'entrevista i de conversa, i ho fem amb Jordi Adell, doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de València i professor de l'àrea de Didàctica i Organització Escolar a la Universitat Jaume I de Castelló. Com veieu, en Jordi Adell és expert en educació i noves tecnologies i per això l'hem convidat per parlar de MOOCs. Jordi, benvingut a Mossega la Poma.
Hola, bon dia i gràcies per la invitació, un plaer.
A nosaltres, per tenir-te aquí. També en Carles Canyo, que sabem que està també a l'altra banda de l'Skype. Hola, Carles. No?
Està... Veiem, Chromecast.
Chromecast.
No, no és en cap.
Sí, hola.
Es veu,
hola,
veus?
Manifiesta-te.
És que vale. Si veu la paraula màgica, parec, eh?
L'heu invocat.
Molt bé, doncs els dos benvinguts avui a aquest programa de Mossega la Poma, on aquesta primera part la dedicarem a parlar de MOOCs. Per tant, comencem. Jordi, per als oients que no sàpiguen què són els MOOCs, que molt segur que ho sabran, però anem a repassar una mica el concepte, com neixen i a on, i com s'han anat consolidant aquests
el,
últims
el concepto,
anys.
El concepto.
El concepto.
El concepte pues, és relativament senzill d'entendre. Els MOOCs, com la seva sigla indica, són cursos oberts, online i massius. Aleshores, són cursos oberts en el sentit de que no se necessita cap titulació per entrar ni cap gestió. També oberts en el sentit de que els materials que s'utilitzen queden oberts a la xarxa, com se vol. Són massius perquè admeten la matrícula fins que la gent es farte de matricular-se, no hi ha un tope, i són online, així de senzill. I la cosa naix en Canadà fa 3 anys o aproximadament, o 4,
fa com poc,
una espècie, una mena d'experiment.
Sí? Deien que fa relativament poc, eh?
Perdó?
Que fa relativament poc temps que van néixer.
Sí, 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 és una cosa relativament jove i com en altres àmbits pareix que les coses s'acceleren, no? En el moment, en el present que estem vivint, perquè els MOOCs ja han conegut un naixement, un boom i ara estan de davallada.
Estan fent la curva aquella de Gartner.
una pregunta, Jordi. Hi han com dos tipus de MOOCs, els e-MOOCs, no? Em sembla que es deien els C-MOOCs.
Els C-MOOCs i els X-MOOCs.
Sí, com el X-MOOCs i l'altre eren els...
C-MOOCs.
C-MOOCs. C-MOOCs, X-MOOCs.
Sí, l'origen dels MOOCs està en els CMOOCs, en els MOOCs connectivistes, i neixen com una mena d'experiment per tal de provar una teoria de l'aprenentatge o de l'ensenyament, el connectivisme, auspiciada per George Siemens i Stephen Downes, que promou l'autoorganització dels aprenents i els dona molta llibertat per a fer coses, de tal manera que els materials, les xerrades, els vídeos, són com una mena de disparador o d'estímul per a que la gent s'autoorganitza i faci coses intentant aplicar els coneixements que adquireix a la seua, al seu context i a la seva vida quotidiana. Per això ho agafen una sèrie de profes d'universitats d'elit americanes de l'àmbit de la tecnologia, de l'enginyeria informàtica, i ho converteixen en cursos molt més tradicionals, molt més lligats al llibre de text i a les classes magistrals tradicionals. Posen vídeos, posen sistemes d'autoavaluació de diverses preguntes, inclús analitzadors sintàctics quan ensenyen programació, etc. I bueno, tenen un èxit espaterrant, no? Centenars de milers de persones. I això agafa certa premsa, bàsicament econòmica, i creu que té la solució al problema de la bombolla financera de l'educació universitària nord-americana, dels crèdits als estudiants que tarden molts anys en pagar.
És un problema tremendo als Estats Units, això.
Això és molt... Sí, exacte. Posem-ho en context, perquè els MOOCs potser tenen sentit o han tingut aquesta bombolla tan ràpida, aquest creixement tan ràpid, perquè responen a una problemàtica greu als Estats Units, que és el cost de la vida respecte a la formació.
Si em deixes, un curs d'una universitat, diguéssim, potent, que tingui nom, als Estats Units, et pot costar tranquil·lament com una casa.
Perdona, sí, no m'ha explicat als oients que els MOOCs són de contingut gratuït.
Sí.
Una altra cosa és que tu vulguis treure't...
Bueno, hi ha un model de negoci darrere, però avui en dia, si vols estudiar una carrera en una universitat americana i arribar fins al nivell de màster, et pot costar com una casa, uns 100-150.000 dòlars. És una barbaritat. Hi ha estudis que, a més, diuen que és més probable que un estudiant acabi la carrera que no pas que pagui el deute dels crèdits que té que fer per estudiar a la universitat.
Sí, sí, és
gran. O Jordi?
Sí.
Sí, així és. Les universitats americanes d'elit estan cobrant entre 40 i 50.000 dòlars per curs.
Any.
I clar, això és un problema. Hi ha molta gent que no té aquests diners i que demana crèdits i s'entrampa. I acaba la carrera amb un deute espectacular. Un deute que mentre hi havia bons llocs de treball i bons sous es pagava. Però quan han vingut les vaques flaques, resulta que es veuen entrampats i en l'aigua al coll per a tornar aquests crèdits.
I, Jordi,
i els MOOCs... Sí?
Un parèntesis. I així com altres, diguéssim, altres sectors diguéssim, de la vida econòmica s'han anat ajustant, en el cas de les universitats els preus no han canviat, no s'han ajustat?
És el contrari. És el contrari.
El contrari. Mm-hmm.
Perquè, a veure, sí, sí. Als Estats Units, amb Nixon, van fer dos canvis en dos sistemes essencials. Un és la sanitat, mm-hmm. i llavors hi ha tot el tema de l'Obamacare i tal que tenen ara muntat, perquè el tema d'assegurança mèdica als Estats Units és prohibitiu, simplement per això han muntat ells, i també el Nixon va actuar sobre l'educació, i una cosa que hauria de ser un dret, ara avui en dia és un privilegi, i han fet aquest recurs escàs i només valen aquelles superuniversitats d'èlit, mm-hmm. i si no és una universitat d'aquestes d'èlit és com si no hi haguessis anat, no? Mm-hmm. Jordi?
Exacte.
Sí. Mm-hmm. Sí, efectivament. Hi ha coses als Estats Units sorprenents. Per exemple, a nosaltres, des d'aquí, des d'Europa, ens sorprèn el mercat de llibres de text de segona mà. És a dir, els estudiants tenen que fer front a tantes despeses en material a la universitat que hi ha empreses especialitzades en juntar oferta i demanda de llibres de segona mà utilitzant la internet, per exemple.
Mm-hmm. Plataformes com Coursera, Miriada, Udacity...
Mirada, millor no en parlem perquè... Bueno,
EDX o PSPU són plataformes a les quals un pot entrar i d'allà accedeix al ventall de cursos que ja estan muntats. Val a dir que són cursos amb validació acadèmica, és un currículum acadèmic, és així, no, Jordi?
No.
No tots, va, gràcies.
Són cursos en certificats, però que no són canjejables després per crèdits a les universitats.
Ni pagant.
Et donen, són gratis, pagues un percentatge, bueno, pagues molt pocs diners per un certificat, però en aquest certificat vas a la universitat i dius, escolta, convalidem crèdits de la seva carrera X, i et diuen no, ni hablar.
Bueno, tot i així, malgrat aquestes limitacions i tot això, han tingut un èxit bestial i és cert que els MOOCs donen tot un ventall d'oportunitats per accedir a material i accedir a formació que d'altres maneres pues, no tindria si no vas a la universitat. Com han canviat o com poden canviar l'ensenyament a la universitat? Més enllà del boom, perquè entenem que ara estem vivint una mica el boom o la davallada del boom.
Bueno, jo crec que els MOOCs estan buscant ara mateix el seu lloc a les universitats, o al revés, les universitats estan buscant el lloc per als MOOCs. I jo crec que estan entre dos límits, no? Uno és màrqueting, és a dir, vendre imatge de la universitat de l'estil de prova so, mira que xulo és i que bon som en esta matèria, fes un màster o fes un grau. I per l'altre costat, una visió de la universitat pública, finançada amb fons públics, que té com a una de les seues missions la lliure difusió del coneixement que genera, no? Mm. I per tant entrarien dins de la visió d'una universitat més lliure i més oberta. Però els MOOCs encara estan buscant el seu model de negoci.
Perdoneu, no oblideu-me, en els anys 70, que per exemple hi ha Anglaterra, van començar a través de la BBC2 a emetre cursos de la universitat.
Sí,
en obert.
Sí, és veritat. Obert.
Els cursos en obert sempre hi han sigut. L'única cosa és que ara, d'alguna manera, a part de ficar els continguts en obert, que a més ja fa molts anys que existeix allò de l'open courseware, de moltes universitats que posen els continguts gratuïts, o iTunes, que hi ha l'iTunes U, el que s'està donant és es fa, diguéssim, el procés acadèmic. Però no oblidem que totes aquestes plataformes que tu has dit abans són, diguéssim, els cursos aquests conductistes, els XMOOCs, és a dir, unitat 1, unitat 2, unitat 10 i testos. És, diguéssim, pedagogia del segle XIX, eh? Mm. Jordi?
Sí, sí, hi ha un estudi molt recent que vaig llegir l'altre dia i que no em vaig estar de posar-lo al blog, en el que s'analitzen 76 MOOCs utilitzant criteris de disseny de la instrucció, i la conclusió és que estan molt ben empaquetats, molt ben preparats, molt cuidats els continguts, però que didàcticament són molt pobres, és a dir, són bàsicament information delivery, és a dir, transmetre informació als alumnes i després comprovar si han entès algo o han adquirit una habilitat relativament senzilla utilitzant proves autocorrectives. Pensem que els autors d'un MOOC no s'enfronten a un curs normal on tenen uns quants alumnes en els que poden interactuar. Els professors dels MOOCs no poden interactuar en els desenes de milers d'alumnes que tenen. Per tant, se tenen que buscar altres formes. I la forma que han trobat aquestes universitats americanes és molt pareguda a un llibre de text amb vídeos i uns exercicis que l'ordinador corregeix i comprova i et diu si has entès allò que t'han explicat o no.
Mm-hmm. I sí, algun d'ells...
Deixeu afegir una cosa,
sí.
Tomàs.
Digues, Carles.
Que a mi m'ha semblat molt interessant això que ha comentat el Jordi dels MOOCs connectivistes. Jo no ho sabia i pel que veig sembla que no és la tendència, sinó que és aquesta que ha dit ara. M'agradaria que el Jordi expliqués una mica més concret un MOOC connectivista com és, si no és tan quadriculat com és.
Bueno, els MOOCs connectivistes són diferents, tots ells, però bàsicament tenen una sèrie de línies comunes. La primera d'elles és que el que es busca dins del MOOC connectivista no és transmetre coneixement, sinó que la gent sigui capaç d'aplicar el coneixement que hi ha allí dins o de crear nou coneixement i compartir-lo amb els altres. De fet, un dels resultats més bons d'un curs connectivista és crear-te al teu voltant un conjunt de contactes de gent interessada als mateixos temes que tu, de la que pots seguir aprenent i amb els que pots seguir aprenent. Un MOOC connectivista no té mana exercicis, no te mana deures, sinó que proposa una sèrie d'idees i al millor et demana que tu busques la manera d'aplicar-les o d'expressar-les, de transformar-les, incloent les teues preocupacions i que compartisques en la xarxa. És un concepte molt més diferent d'un curs d'acció reglat amb una seqüència prefixada d'esdeveniments, que és un curs, no? No hi ha exposició del professor, aplicació del coneixement i avaluació, sinó que en moltes ocasions els propis alumnes promouen, aporten materials, proposen idees noves i debatixen organitzats, com els dona la real gana, autoorganitzats per fer aquest tipus de coses. Tinc que dir, que pareix molt xulo, però que els MOOCs connectivistes no són pa tothom. Hi ha gent que n'ha fet i no se sent gens confortable sense direcció, sense que li diguin el que té que fer. I al contrari, hi ha gent que fa MOOCs de tipus X-MOOCs, més instructivistes, i li rebenta que el traten com si tingués 7 anys, no?
Sí, perquè dius una mica un FEMUC connectivista seria una mica els alumnes són mestres, entre cometes, no? O sigui, ells creen el coneixement. Tu em podries dir si hi ha alguna plataforma que només es centri en MOOCs
és
connectivistes
que, Carles,
o algun
Carles,
exemple concret?
Sí. Carles, és que el problema dels MOOCs connectivistes és que bàsicament tampoc no tenen ni plataforma. O sigui, l'Stephen Downes, quan va engegar els seus MOOCs aquests, muntava tenia el seu blog on la gent anava comentant i els alumnes bàsicament es creien també els seus propis blogs i creien com una xarxa de blogs i de canals de YouTube on anaven aprenent tots. O sigui que cal com... La gent que participa en aquests MOOCs, diguéssim, ja estan molt currats en l'aprendre ells mateixos. O sigui, en aquest cas, l'Stephen Downes predicava una miqueta en el seu coro.
Un moment, perdoneu. Anem a seguir, però deixeu-me posar una falca perquè les emissores que volien contactar amb Mossega la Poma puguin trobar-nos.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Ei, sisplau, envieu donacions a Mossega la Poma? M'he de comprar un descapotable.
Rosa.
Necessitem un descapotable. Donacions a cultura@mossegalapoma.cat. Obrem un compte PayPal o alguna cosa. Necessitem un descapotable ja.
Amb en Jordi Adell i en Carles Canyo parlant de MOOCs. Avui hem tingut temps d'aprofundir una mica. Anem a recapitular, perdoneu. Per què hi ha tant... Vull treure dues coses damunt de la taula. Una és l'índex d'abandonament dels MOOCs i l'altra un article del qual tu feies referència, Jordi, que has publicat en el teu blog recentment, on cites, en relació a un altre article de Computers and Education, on es fa una queixa reiterada de la baixa qualitat del disseny institucional en els MOOCs. És una enquesta basada en 76 MOOCs.
No és qualitat, és simplement la simplicitat.
No, i això, això em lliga en que jo he vist alguns i els vídeos són horrorosos. Hi ha un tio allà amb està Quirot, al fons, que no es pot llegir res, que no, ni tan siquiera tenen realització.
Bé, no siguis injust, Ludo. També hi ha vídeos molt currats.
No, no, això ho deien Tomàs,
Això. Però n'he vist de tot, eh? Vaig... No, sí, sí,
ja n'he de tot. També hi ha coses molt currades, no? Sí, a veure... El tema dels MOOCs és per què hi ha tant d'abandonament, per què la gent acaba tan poc. Hi ha una gran davallada des de la matrícula a la primera setmana que això comença. Per què? Perquè matricular-se en un MOOC és com baixar-se un llibre gratuït de la xarxa. Tu fas clic i pam, te'l baixes al teu ordinador. Però això vol dir que te'l llegiràs? Quan t'interessa el mires i a lo millor el deixes i ja no, ni, no continues. No? És molt fàcil baixar-te un llibre. És un poc més complicat si pagares. Si pagares tindries que prendre una decisió de gastar-te certa pasta. I els MOOCs són gratis. Per tant, la gran davallada tal vegada sigui entre jo me matriculo, jo començo a fer les activitats la primera setmana del curs. Però després, durant el curs, també hi ha molta mortandat. De tal manera que la gent té moltes obligacions, té altres històries, no li agrada el que fan...
Bueno, diguem-ho si abandonament, no? Abandonament, perquè si t'apuntes a un MOOC ja t'amores.
I acabes de morir. No, però m'ha agradat el concepte. Digues, digues Jordi, perdona, que t'hem fet la broma.
Sí, no, acabés, pues no ho sé, un 15, un 17% dels matriculats que acaben és un èxit en un MOOC. Hi ha MOOCs d'un 5%, també hi ha uns altres de més, un percentatge més alt. Però el problema dels MOOCs, a part de la falta d'eficiència, és el que parlàvem, que no són molt eficients realment. Pedagògicament són prou dolents. No tan sols és aquest model instructivista i conductista dels anys 50 del mastery learning o de... presentar materials i després fer preguntes de diverses alternatives o que la gent en els foros interactue poc, és també que aquesta pedagogia té principis que tampoc segueixen els MOOCs actuals. I això era un poc la crítica que li feien en aquest article de Computers and Education, utilitzant els primers principis de la instrucció de David Merrill, que és un pope del disseny instruccional mundial, han fet una espècie de qüestionari i l'han passat a 76 MOOCs i el que han trobat era que, en fi, eren molt monos, molt xulos, però després no, la cosa no seguien aquests principis d'organització dels materials i del tipus d'activitats que feien els alumnes. Mm-hmm. Això és tot.
Anem a parlar ara de la seva sostenibilitat i de model, però abans, Carles, tu volies afegir alguna cosa respecte a tipologia o alguna qüestió que t'hagi quedat en cartera? Senyor Caño? No està per aquí?
Chromecast?
Hola.
És que és meravellós, és increïble.
Sou molt dolent.
El nen s'havia fotut una patacada i una tàmera que...
Sí. Vale, vinga, va. Sí.
Carles, jo abans es preguntaves una cosa, com funciona un MOOC connectivista? Jo et comento un poc com podries muntar-te un MOOC. Podries fer un MOOC sobre presentacions o l'ús del Comcast, no? I podries utilitzar materials de la xarxa, juntar a tota la gent en algun lloc. Stephen Downes utilitzava un Moodle i els seus foros a banda dels blogs de la gent, i en lloc de dir-los el que tenen que pensar i posar-los qüestionaris, demanar-los que s'organitzen en grups per tal de investigar, provar les coses que tu dius i aportar solucions a problemes que a lo millor són problemes reals que no s'han solucionat, sobre presentacions, per exemple. I a més, animar-los a que utilitzin una varietat d'eines per a posar-se en contacte entre ells i per a publicar i difondre els seus materials. És a dir, en un MOOC connectivista, aprendre és crear coses, si és possible, junt amb una altra gent i compartir-les en la xarxa.
Això...
I d'aquesta comunitat, possiblement d'aquest MOOC, que és un event que té un principi i un final, possiblement sortiria tota una comunitat de gent interessada en les presentacions que després del MOOC continua en contacte i continua fent coses i comunicant-se a través de xarxes socials com Twitter o Facebook o foros, etc.
Jordi.
Que ajuda a expandir el que tu parles molt, Jordi, que és l'entorn personal d'aprenentatge.
Això anava a lligar-ho també amb el personal learning environment, perquè hi ha un punt de dintre de tot això que també diguéssim, indiquen els oients que busquin informació, Jordi Adell i PLE o Personal Learning Environment, on tu fas molt èmfasi en que la gent s'ajunti per motivacions, no? per estímuls, per ajudar-se a tirar endavant i perquè estan, diguéssim, en el mateix plànol de punt d'aprenentatge, no?
Sí, no volia fer propaganda, però sí, l'efecte d'un MOOC, d'un bon MOOC, és crear-te una comunitat de gent al redor teu o clavar-te en una interessada en els mateixos temes que tu. I en una comunitat en la que, bueno, tots som iguals, tots sabem coses i ajudem els demés, i rebem ajuda, i preguntem, i contestem, etcètera, etcètera, i construïm coneixement junts. I, de fet, nosaltres els plers es definim com la posada en acció de la competència d'aprendre a aprendre. És a dir, saber aprendre en el segle XXI en el que estem utilitzant aquestes tecnologies, més enllà d'allò de subratllar i saber fer resums i aprendre de llibres. Aprendre en el segle XXI no és tan sols llegir planes web, és també saber construir-te al teu voltant una xarxa de contactes, la teva xarxa personal, dels que aprens i amb els que aprens. I en un moment contestes preguntes de coses que tu saps i en un altre moment preguntes coses i la gent et contesta.
Jordi...
I és com, jo crec que és com nosaltres, la gent un poc més gran, aprenem a la xarxa.
Correcte. Jordi, ja per acabar una mica el tema de MOOCs, que només queden 4 minuts, cap a on van els MOOCs? Hi ha un model americà, pot existir un model europeu més basat en universitats públiques, com deia abans el Marc, que té un altre caire? Són sostenibles, no ho són? Ha d'importar que ho siguin? Cap a on anem?
A veure, jo sí que, a mi sí que m'agradaria que les universitats ofertaren, sobretot aquelles coses en les que són bones, o quan detecten públics amb mancances específiques de formació, que ofertaren part de les coses que ocorrixen a les seves aules i als seus laboratoris i biblioteques a través dels MOOCs. Això és un concepte de MOOC com a servei públic o de MOOC obert a qualsevol persona que vulgui fer-lo, no MOOC com a negoci, perquè en el fons, si us fixeu, el model de negoci d'aquestes empreses, de Coursera, de Udacity, era el mateix de l'iTunes. Pensaven posar-se entre qui ofertava formació i qui comprava formació. En un primer moment es volien posar entre les grans universitats de prestigi del món i les universitats de segona fila del món i vendre en les d'aquestes de segona fila el producte de les primeres. El mateix model que va emplear Steve Jobs en iTunes, posar-se entre gent que volia comprar música i discogràfiques que volien vendre música. Per això es va sortir molt mal, bàsicament perquè les universitats no van comprar, les universitats de no tan primera fila no van comprar aquest producte i algun departament universitari, després de veure algun MOOC, va dir, escolta, això ho podem fer nosaltres també i no cal despedir el professorat ni cal que les patums estes parlen en vídeo als nostres estudiants. Això també ho podem fer nosaltres. Per tant, no hi ha ara mateix un model de sostenibilitat dels MOOCs, ni hi ha un model de negoci. De fet, alguna d'aquestes empreses, la de Sebastian Thrun, ha girat veles, s'ha oblidat de les universitats i ara està intentant colar-se en el mercat de la formació corporativa. Si tu treballes per una gran empresa multinacional que té milers de treballadors en el món i el teu jefe te diu que facis un MOOC, el faràs sí o sí. No eres un estudiant universitari que el faci vol.
I a més guanyen, aquestes empreses estan començant a fer molts calés venent informació sobre la gent que trafa els seus MOOCs, perquè automàticament quan tu vas amb una plataforma d'aquestes a fer un MOOC, estàs donant la teva informació i com que és un producte gratuït, tu ets el producte.
Sí, a veure, ahir també hi ha molt de mite, no? A mi em fa molta gràcia. Aquestes històries van molt en l'esperit americà de senyor que empieza de botones en el banc i acaba de director general. I aquestes històries de, en un MOOC de 150.000 persones, Google ha contratat els dos millors programadors que ha descobert, un en Bangalore, en la Índia, i l'altre en el Perú i tal. I dius, estupendo, m'encanta. Tot està moguda per contratar a dos programadors, no? Vull dir, és estupendo, és tan americano i tan self-made man i tan atòmic que dius, vaja, genial. Després també han comprovat coses, per exemple, que la matrícula dels MOOCs, qui acaba, és especialment gent que ja té formació. Per tant, aquesta idea de anem a oferir formació a països del tercer món o països en vies de desenvolupament que no tenen professors qualificats i tal, és un poc imperialista, si voleu. I és un poc... la visió que se té del filantropisme nord-americà d'arribar a un lloc i sense escoltar ningú, muntar un pollo que potser acabi fastidiant més la situació dels que vol ajudar que ajudar-los de veritat. És que soc molt crític en aquestes visions. Me penso que mos creem massa certs tipus de discursos que mos venen, no?, en tecnologia educativa. I el discurs dels MOOCs ha sigut molt potent. Hi ha un exemple que podeu fer. Si aneu a Google i busqueu un MOOC i poseu site, lloc, 2.forbes.com, la revista Forbes no és de tecnologia, us sorprendrà la quantitat d'articles que la revista Forbes ha dedicat als MOOCs. Han sigut, és espectacular.
279.
Ho acabes de fer, gràcies.
En sumen carnassa, aquí diu, aquí sí. Hi ha pasta.
És que dius, com una revista d'economia, la revista Forbes, ha dedicat 279 articles a parlar dels MOOCs i de com això anava a canviar l'educació superior, etc. També hi ha un hito espectacular, que és la revista Wired, va publicar una entrevista amb Sebastian Trun, i hi havia una entradilla, jo no sé si ho va dir ell o no, però hi havia una entradilla que va sentar molt mal al resto del món a un dia que en 15 anys en el món només farien falta 10 universitats.
Bueno, això,
sí, Jordi... el Bill Gates va dir allò que no creia que fes falta un ordinador de més de 64K.
Bueno, escolteu, que ens, ara ens ha tot el temps.
Una altra cosa, perdona, Tomàs, una altra cosa que diuen és que els professors també no caldrem al final, no?
No farem falta. No. Ens en podrem anar.
Nois,
a la platja.
Ens estem, hem arribat als 30 minuts d'entrevista.
Dues coses. Una és explicar que en Dani Amo, que és un col·laborador que vindrà aviat a Mossega la Poma i que és que entenc que en Jordi i el Carles el coneixen bastant, en Dani Amo està fent una cosa que és utilitzar, diguéssim, els MOOCs que ell dissenya, però no per fer-los oberts, sinó per fer-los servir a classes de secundària en els instituts, i llavors el que fa és que aquests cursos, el que fa és que són transversals de diversos instituts de tota Catalunya i de part de l'estranger, diguéssim, llocs a Valladolid i llocs aquests de l'estranger, i llavors estat trobant que fent, diguéssim, com classes més grans que la pròpia classe, crea dinàmiques de col·laboració i de preguntes comunes que són molt interessants. I l'altre tema és no oblidar que les universitats públiques aquí a Espanya i aquí a Catalunya també són obertes, i que qualsevol pot entrar en una universitat, entrar en una classe i atendre la classe. Oi, Jordi?
Sí, el que passa és que no li donen el certificat. La idea eixa dels MOOCs i d'utilitzar MOOCs en l'ensenyament, diguem, presencial, és molt interessant. Una variant d'això és el flip classroom, no? L'invertir el que fem a classe i el que fem a casa. Ara a classe els expliquem coses i a casa fan deures. Doncs el que es fa a la flip classroom és, a casa veuen vídeos i llegeixen documents, i a classe, que estem tots junts, treballem junts. I utilitzar aquest tipus de plataformes ens pot permetre fer treballs col·laboratius, que a Catalunya hi ha un fum de xarxes de mestres de primària i de secundària que fa molts anys que ho fan. Jo volia comentar-vos una cosa, és que tot això dels MOOCs entronca en una tradició de la tecnologia educativa, que és acabar en el professor, acabar en el mestre. I no ens equivoquem, existeix i és real. Hi ha una entitat que es diu XPRIZE, no? XPRIZE, que està intentant reunir diners, 15 milions de dòlars, exactament, per a, llegir textualment, construir un software open source que ensenyi a un xiquet a llegir, a escriure i a fer aritmètica per ells mateixos sense un professor. És a dir, és un objectiu perseguit, l'acabar, no l'acabar perquè es tenen mania, sinó perquè som cars i som ineficients. Hi ha tot un discurs en tecnologia educativa lamentable de tot punt, en el que es pensen que, educar és transmetre informació i que els ordinadors ho poden fer més ventajosament que els mestres, els professors.
Jordi, amb aquest panorama 1984 de George Orwell que ens acabes d'ensenyar, hem de tancar aquí el tema dels MOOCs. Jo t'agraeixo, us agraeixo. Jo crec que ha sigut l'episodi de Mossega la Poma que més ha parlat el convidat i més hem callat nosaltres.
Ah, sí?
Sí.
Ah, sí? No. Sí, jo crec que aquest és Skype que no ens permet tant el tomanaca.
Sí. Jordi i Carles, us convidem a que estigueu aquí la segona part, molt ràpidament, que hem d'entrar per
hem de ficar
fer
la cunya de caps i de què
sí, de tertúlia. I anem molt
tenim
ràpidament. No, anem molt
encara
ràpidament.
Estem a música la setmana passada, sí, està en revisió, no?
Ja veurem. Anem amb Zach Berman i sí. Heaven Sakes. I
to sky, saw light and it was bright, and for a moment I was blinded then, couldn't get things right.
Recombo Segui News, que feia dies que no el teníem. Dos temes molt breus relacionats amb la comunitat Mossegui. El primer, que hem creat una pàgina al blog que recull totes les emissores locals fins on sabem nosaltres, perquè hi ha algunes que ens emeten i no ho sabem, que emeten Mossega la Poma. Si ets una emissora local o coneixes algú de la teva vila o ciutat que pertany a l'emissora i vols que Mossega la Poma s'emeti també a la teva graella, contacta amb l'emissora en qüestió o escriu-nos a cultura@mossegalapoma.cat i nosaltres hi contactarem. I dos, la setmana vinent a la tertúlia no tindrem tertúlia com a tal, sinó que farem un especial regals mosseguis de Nadal. Ja hem obert una entrada a la comunitat Mossegui a Google Plus, us animem a que deixeu allà la vostra proposta de regal, i si no teniu Google Plus, doncs ens escriviu a cultura@mossegalapoma.cat i o a Twitter, i ho comentarem i ho compartirem amb tothom la setmana vinent. I anem corrents quants cap a la tertúlia.
Okay, espera, que aparco la piconadora. Un momentet.
Apiconadora.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui, l'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
I la tertúlia d'actualitat tecnològica amb Jordi Adell, Carles Canyo, Marc Alier i qui us parla, en Tomàs Manzanares. Recordeu que Capside patrocina aquesta tertúlia, anem tard, per tant, primer tema damunt de la taula, ja sabeu com va això, aneu ficant cullerada a mesura que tingueu alguna cosa que dir. La primera notícia diu que Yahoo ha decidit vendre i, per tant, cobrar diners per 50 milions de fotografies a Flickr que tenen llicència Creative Commons no restringida per ús comercial, òbviament sense pagar res als seus creadors. Això ha obert un debat sobre el fet de que, tot i ser legal, alguns consideren que no és ètic. Altres defensen precisament que aquest tipus de llicència Creative Commons no restringida per ús comercial permet fer-ho... Ui, tenim aquí retorn. Algú té algun altaveu posat o alguna cosa? Vale. Doncs això, reflexions sobre aquest tema.
Bueno, ara, d'entrada, aquí...
Tomàs, digues. Me permeteu fer el mode rant on, mode despotrica.
Vinga, despotrica.
Mireu, a veure, RTFM, por favor, read the fucking manual. O sigui, si tu fas servir Creative Commons, si tu poses una llicència que no especifiques al tema comercial, qualsevol persona, inclús qui t'està donant l'allotjament de les fotos, pot treure un profit econòmic. O sigui, que t'indignis per això, em sembla, no tinc paraules, de veritat. El tema Yahoo és que dels centenars de milions de fotografies o milers de milions de fotografies que hi ha a Flickr, moltes són amb copyright i algunes són amb Creative Commons. Les de copyright sembla ser que els hi pagarà una petita part als autors, mentre que les de Creative Commons, que no tenen la condició no comercial, no els hi pagarà res. I hi ha hagut gent que s'ha indignat molt. A veure, senyor, si tu no saps les regles del joc, no juguis. Si tu jugues a borsa i perds diners, no t'indignis, perquè la borsa pots guanyar o perdre diners. I recordem que Flickr està oferint 1 terabyte de dades gratis per usuari, que són 1000 gigas, que tot això té una infraestructura i un cost, i tu, Tomàs, que treballes a Capside, i bueno, la resta ho sabeu, que són molts diners,
duros.
O sigui, aquesta molts. Gent...
I la transferència.
I a més a més, Flickr...
Aquest model de negoci.
I a més a més, Flickr ha ofert un període de temps, que no sé de quantes setmanes és, per si la gent vol canviar la seva llicència. Però jo crec que hi ha molta gent que diu, mira, doncs també em fa il·lusió, he fet una foto i tinc ganes de que es faci servir. Dic, em paguin o no?
Mira, hi ha un concepte que el vaig aprendre del Jordi Adell, que és un plaer avui coincidir amb ell, que li vaig sentir amb ell, que és el karma digital. Que hem d'anar en compte amb el karma digital, perquè tothom què fa? Tothom comença a agafar la xarxa, agafar, i quasi ningú posa res. Vigila que el teu karma estaràs compensat, de tant en tant hem de posar alguna cosa, i si a sobre ho fiques amb Creative Commons, doncs millor que millor, no? I ningú t'obliga que sigui una cosa comercial, ho pots ficar no comercial.
Jordi Adell, per al·lusions.
Sí, sí, té tota la raó el Carles. Jo he llegit una cosa que encara m'al·lucina més, i és que el crowdfunding, que és un model de finançació entre pobres financiant a pobres per a fer coses xules, està començant a ser utilitzat per grans fundacions i corporacions en molta pasta per a finançar també els seus propis projectes. No? És divertit. Això sí que me pareix també bueno, jugar un poc en la ètica de la gent. Però bueno, Yahoo no està fent res il·legal, el que està fent una cosa que a molta gent li pareix fea, perquè li tocarà revisar la llicència de 1.000 i pico o 10.000 fotos que tenen pujades de manera alegre a llocs com Flickr. Però és legal, realment. No té altra història. És més, jo crec que Yahoo pot construir valor afegit damunt de totes aquestes fotos. Per exemple, en una capa de bons descriptors, cosa que no hi ha a Flickr perquè cada un posa el que posa. I si Yahoo fer això, jo estaria dispost a la vegada potser a comprar fotografies sabent que una part va a Yahoo per valor afegit i una part va a l'autor de la imatge. Segueixen feo, no ens agrada, però tenen tota la raó en fer-ho.
Jo no trobo feo, Jordi. Jo no trobo feo. Són unes regles del joc i si, tu has de ser conscient de que si no fiques el no comercial, qualsevol persona en pot treure un profit.
És que... Sí, però Carles, pensa una cosa. Quan tu puges les fotos, Yahoo no te diu les puc utilitzar, seria un altre tema, sinó jo pujo les fotos i algú que les trobi, a lo millor un mindundi igual que jo, les utilitze i guanya 4 duros, posa endavant que ho faci. Però, clar, som molt ingenus nosaltres. Ja saps que en internet els llocs gratuïts funcionen com les partides de pòquer. En les partides de pòquer, si en 5 minuts no saps qui és el primo, és que el primo eres tu. Si tu no veus una empresa... Si tu, una empresa d'estes que t'ofereixen serveis gratis, no veus com guanyen diners, és que estan, tu no eres l'usuari, tu eres el producte. Yeah. Que vendrà les teves dades. I esta gent, Flickr, gratis, un terabyte, que tu dies, una plataforma fantàstica, pues arriba un moment en què algú ha dit pues, és el moment de capitalitzar tot això.
Tot i que en els primers dies de Flickr, els primers anys de Flickr, hi havia molta gent que pagàvem pel servei de Flickr. O sigui, jo vaig estar 4 anys pagant 20 euros a l'any per tindre el servei de Flickr.
Nois, no, per no centrar-nos tots en aquest tema, anem avançant de temes. Deixeu-me llançar el segon damunt de la taula. Us agraeixo que sigueu ràpids. Anem a parlar ara de podcasting. N'hem parlat de forma reiterada a Mossega la Poma cada X mesos o cada temps en parlem. M'ha sorprès un article de la National Public Radio que diu que lluny d'estancar-se, com jo tenia la sensació, els podcasts creixen, sobretot parlem de dades als Estats Units. Només a iTunes la xifra de subscriptors ja ha superat els 1.000 milions i els anunciants veuen una bona inversió. Un dels podcasts nostres de capçalera, que sovint hem parlat amb Mossega la Poma i que en Marc i jo el veiem, és tota la xarxa de podcasts que hi ha darrere de This Week in Tech, amb en Leo Laport, té 5 milions de descàrregues mensuals i 6 milions de dòlars d'ingressos anuals. És una barbaritat. O sigui, són podcasts de vídeo, eh? I té una tradició. Diu que en contraposició als mitjans tradicionals, els podcasts tenen un baix cost de producció i a més permeten molt més la fidelització i la segmentació. I més ara que amb internet arreu i internet a tota hora, no estàs limitat a tenir connectivitat FM o aquest tipus de coses. Ara fins i tot des del cotxe per escoltar un podcast no cal ni que te l'hagis descarregat, sinó el pots escoltar on de go.
És com si hi ha com
una segona vida.
Però hi ha com una tendència general de tots als continguts sota demanda. Comencem a voler continguts sota demanda. A la tele tothom ho diu, eh? Diu, jo vull veure les sèries que jo vull sota demanda.
Menys TV3, que ara t'obliga a descarregar les sèries que a tu t'agraden o les coses que tu vols, no a través d'iTunes, que ho podies fer després, o subscriure't a través de Downcast,
de
sinó a través de la seva aplicació, perquè està enviant...
És horrorosa.
Sí.
És horrorosa.
Què n'opineu?
Bueno, però en aquest cas, però independentment de les bestieses que facin els de TV3, o un, el que hi ha és que hi ha com un moviment en general de tots els consumidors de mèdia, que som tots, a voler el contingut sota demanda. A mi, per exemple, programes que fan a la ràdio, que m'agrada veure, però resulta que a l'hora que els fan estic treballant. Llavors m'agradaria poder-los escoltar quan jo vulgui. El podcast és el meu mitjà. Però després també podem fer coses, això és com la que estem fent nosaltres aquí. Sabem que tenim un tema doncs, que no li interessa a tothom, però que a la gent que li interessa
perdona,
molt i se'l descarrega.
I el sota demanda té dos avantatges boníssimes. Una, no té anuncis, pot tenir un al principi i punt, i dos, pots encadenar. Si t'agrada la sèrie El Crac de TV3, pots veure el capítol 1, el capítol 2, el capítol 3, el capítol 4, tots encadenats. ¿Vale?
Bueno, però, escolta, Mossega la Poma, si ens porten anuncis i ens paguen per comprar els descapotables, hi posem, eh? Sí. Si algú
Jordi, vol anunciar... Carles, què voleu dir?
Tomàs, Marc, jo el que volia afegir és que ja era hora que almenys als Estats Units se n'adoni la gent que els podcasts són una autèntica meravella. Mm. Jo crec que potser aquí encara no estem primer allà, són molta més gent i hi ha una cultura potser digital que aquí no, no estem com allà, però jo sóc un autèntic fan dels podcasts, per això que dieu, no? No hi ha anuncis, si hi ha anuncis perquè és de ràdio me'l salto, hòstia, ho escolto quan vull, ho aturo, ho torno a posar, és que és, ho fas tu a la carta, és que jo el que al·lucino és com això no, no està més extès, no? Mm.
Jordi?
Sí, sí, absolutament d'acord. Clar, que també és la PBS, la Public Broadcast Corporation, no? El sistema americà, i també li interessa difondre aquest tipus de coses. Però jo crec que el secret del podcast és el nivell tan baix d'entrada que hi ha. Els meus estudiants, en grups de quatre, estan fent programes de ràdio utilitzant Spreaker i els emeten i els deixen gravats com a podcasting. Això per una banda, és a dir, mi primo i jo montem una ràdio, no hi ha problema. I sobretot, trobar el teu nicho, és a dir, trobar el teu grup de gent al qui li interessa el producte que fas, no? Això és clau.
Molt bé, doncs hem d'acabar aquí la tertúlia. Un tema, llenço un tema perquè si no en Carles se m'enfadarà. Apareix Android Studio. Una cosa interessant és l'SDK per Android, versions de SDK per Windows, Linux i Mac, que inclou el repositori de codi que s'integra en GitHub, admet tot tipus de mides de dispositius i admet APKs, que són aquests paquets d'aplicacions que permet la gestió de dependències amb Apache Maven, que és també aquest programari de gestió i construcció de projectes Java dins d'Android.
O sigui, això què vol dir? Que no haurem de fer servir Eclipse? Carles?
No, exacte, això és el que...
Sí, i admet també el tema de la gestió de diferents pantalles, no només de smartphone, de tablet i tal, sinó temes de pantalles com pot ser
Fallotges.
Smart TV, però Chromecast...
Que qualsevol cosa que sigui no fer servir Eclipse... Ja mola.
Senyor Carles, sí, qui volia dir alguna cosa?
Sí, jo volia dir una cosa, digue. Abans que se me'n vagi del cap. Jo vull retar públicament a Carles Caño a un duel.
Bueno...
Uala! A veure, de què?
El seu Chromecast, que és, me penso, el principal promotor de Chromecast a Catalunya i a Espanya en diferència, contra la meua percepció de que Miracast i els productes xinesos superen en molt la filosofia que hi ha darrere de Google i el Chromecast. I el duel serà dos teles, tu i jo en diversos aparells, Macs, PCs en Windows, Androids, smartphones i tablets, i a veure més qualitat i més protocols entre Chromecast i Google i Miracast o Miracast, com per exemple els productes que fan els xinesos com Micicast en dongles d'estos baratos de 30 euros. I a veure qui guanya.
Jordi, aquí un moment. Aquí recollim el teu challenge, vale? I llavors el que posem és el nou estudi de vídeo de Mossega la Poma i de l'UPC, vale? Jo, a principis de l'any que ve, tu i jo ens posem d'acord, et convidem a Barcelona que vinguis i et posem a tu amb les dues teles i en Carles Caño i ho gravem en vídeo.
Carles, tu acceptes, per cert?
En Carles accepta.
Espera un moment. I la mariscada on serà?
La mariscada la fem a la Barceloneta.
Vinga, gràcies a tots. Escolta, per la...
Ho muntem pel gener, Jordi.
Hem de marxar, xatos. No ho sento,
si
ho sento.
Si el Jordi Adell em llança un repte, jo ja tremolo, perquè per mi és un dels
grans. És un com Jabar, no?
Com deia el Barney Stinson a Como conocí a vuestra madre, challenge accepted.
Surap!
Capsi, tanquem això amb l'anunci, amb la nostra publicitat de Capside.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
Això té un rotllo cafè del mar, eh, aquest Capside?
Pues sí.
Hauria de ser una mica més New Age.
És molt New Age.
Sí, però és... Però hauria de ser una mica més cafè del mar la música que posen, diguéssim, per la tarda, quan es posa el sol.
està fet a Berlín.
Millor de la que fa el mar. A Eivissa.
Doncs bé, propostes mosseguis, agraïm a tothom, i ara, de veritat, un segon, per agrair a tot Cristo que participeu i ens aporteu les propostes. Hi ha gent veterana, hi ha veterans de les propostes mosseguis a Google Plus, a Twitter. De veritat, xavals, us estimo molt, perquè és una passada la, tota la gent que aporta. Hi ha gent que em troba por ahí i diu: ei, apunta't això a la proposta. Doncs mira, un d'aquests de ei, apunta't això a la proposta, és en Pau Puig, amb la seva aplicació Slit. Slit permet l'intercanvi de targetes de visites per un codi QR sonor, que pots vincular-lo. Fa un, com, te'n recordes del mòdem? Una cosa així.
Déu meu. O sigui,
pots vincular, no, pots vincular-ho. És brutal, funciona molt bé. Pots vincular-ho al teu compte de LinkedIn i, com fa servir tons molt aguts, funciona perfectament, fins i tot al mig d'una sorollosa reunió de networking.
És com un R2-D2 d'aquests amb la pilota FIFA sota.
Exacte, R2-D2, ara sí. Ah, i aquesta aplicació ha estat desenvolupada a Catalunya. En Marc Gibert, i aquí faig fer de rates perquè li van dir Gilabert o no sé què li van dir la setmana passada, parla de l'Anthem. L'Anthem és un nou projecte en fase de crowdfunding a Indiegogo. És un receptor petit i d'exterior en forma de petita torre rectangular, que cada cara és un panell solar que rep el contingut d'internet enviat per satèl·lits, no pot emetre, només rebre, i aquest contingut està prèviament definit o cuinat. Això permet que hi hagi recepció d'informació a llocs on no hi ha connectivitat, ja sigui perquè no hi ha cobertura o perquè el govern capa l'accés. Mm. Interessant, eh? Vale, i jo, comunicar-vos que des de dijous 11 de desembre, aquesta setmana, a les Apple Stores hi ha tallers d'informàtica gratuïts per infants a partir de 6 anys. Algú diria que és una mica conductivista, però és així, hi ha tallers. Això ve de la mà de Codeor, de Codeor. En Marc Gibert, una altra cosa, també es diu que mirem aquesta eina associada a Spotify que repassa tot allò que has escoltat en l'últim darrer any. L'Agustí Agramunt ens parla d'aquest servei web que es diu Mojio Map, que permet visualitzar de forma innovadora i original mapes en forma de mapes mentals al nostre contingut creuat d'Evernote, Dropbox i Google Drive. Jo us recomano una pel·lícula que al seu dia també la va recomanar en Luis Quevedo, que és Europa Report. Te'n recordes que l'altre dia em sembla que era en... no sé qui parlava de la ciència-ficció que acaba malament?
Sí.
Vale, doncs aquesta és una pel·lícula de ciència-ficció, és low cost però està molt ben feta i acaba malament.
Però ja per què es dius que acaba malament? Ara ja no la volem veure.
És un grup d'astronautes que viatja a la Lluna a Europa.
I acaba malament.
Carles, tu tenies una cosa que ha comentat al Microsoft Office, no? I Google Docs.
Sí, que la gent que utilitzi Google Drive i el Google Docs, que ja es poden editar els documents de Microsoft Office, que directament des del Google Docs es fa que s'obre com a document i tu t'obres un doc i doncs te'l converteix al de Google Drive i llavors doncs el pots editar, i si t'instal·les una extensió que posarem a les show notes, doncs fins i tot pots editar-lo allà mateix en línia.
Molt bo, eh? Així ja no estem tan lligats a llicències de Microsoft.
I donar les gràcies a l'Electroid, que és el que em va avisar que havien donat la notícia de la pulsera màgica en el 3
Jordi, gràcies. Alguna proposta que tinguis tu del teu calaix? Jordi? Igual ha desconnectat?
Sí, no, estic aquí.
Ah, vale, digues.
No, estava mirant els vostres tutorials i els que he posat per Twitter, i la veritat és que m'he apuntat uns quants per a revisar-los perquè no sé fer-ho. O sigui que recomano a tothom, per exemple, el tutorial sobre com baixar-te sèries i subtítols, que és una cosa que sol donar molta feina i que teniu ahí explicat d'una manera genial, i vos juro que ho provo.
Gràcies. Doncs... marxem. Molt bé. A veure si podem, ara sí. Ara sí, hola, sí, vale. Doncs això, Jordi Adell, Carles Caño, molt agraïts per la vostra presència avui al programa. Recordeu a tots que la setmana vinent a Mossega la Poma entrevistarem a la gent de Ludos Expert, Ludos Experts, amb una proposta no tecnològica de jocs de taula adreçats a professors, educadors i formadors per millorar competències com ara les mates, els idiomes i la llengua. I com serà el darrer episodi, recordeu això que hem dit, el darrer episodi abans de vacances de Nadal, aprofitarem per fer aquest especial Consells Mosseguis Regals de Nadal.
I no oblideu, l'any que ve aviat Miracast, Chromecast, The Challenge.
Propostes, comentaris,
mariscada,
suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i al nostre Twitter @mossegalapoma. Adeu-siau.
Adeu!